Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són 8:15. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us parla novament, l'Ignasi Miranda. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. La vida política a Catalunya i arreu de l'Estat continua molt marcada en les últimes hores pel debat i les tensions sobre el que seran uns canvis importants en el mapa de partits i candidatures de cara a les eleccions del 27 de setembre. Dins el també anomenat procés sobiranista, el trencament de Convergència Democràtica i Unió Democràtica, els canvis en el govern català i la possibilitat que reactivi un diàleg amb l'executiu espanyol marquen una dinàmica que en alguns aspectes pot semblar més del mateix, però en altres presenta un horitzó de transformacions que encara no sabem fins on arribaran. Artur Mas, el seu govern i Convergència Democràtica intensifiquen la seva aposta, ja directament expressada per la independència, mentre el president de la Generalitat segueix buscant aliances, sobretot entre la societat civil, per configurar una possible llista integradora en defensa del sí a la independència. Amb tot això, la discussió entre Mariano Rajoy i el senador convergent Josep Lluís Cleries, aquesta mateixa tarda al Senat, és molt representativa del moment que vivim. El president espanyol ha acusat l'independentisme i el president Mas de trencar-ho tot, referint-se a CiU. després que el seu adversari nacionalista titllés l'executiu del PP d'impulsar polítiques anticatalanes. Amb totes aquestes tensions, potser algú es pregunta si encara hi ha marge per a la serenor i el diàleg constructiu. D'aquesta situació política i d'altres temes parlarem avui en la tertúlia amb l'economista Josep Maria Noguer. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver vingut després d'unes quantes setmanes en què pels canvis horaris i per la seva ubicació a Girona era més difícil.
Setmanes llargues i que he trobat a faltar. Aquest costum de venir periòdicament i regularment a la ràdio m'atreia, m'agradava i ho hem hagut de suspendre, espero que temporalment.
I tant, i li agraïm que... perquè sempre estem disposats a acollir-lo com altres col·laboradors que en algun moment han estat aquí. Gràcies per la seva presència avui entre nosaltres. Ja veurà que allò que li sembla estar desacostumat serà fictici. De seguida es notarà com si hagués vingut ahir l'última vegada.
Sembla que hem perdut rodatge, per tant se vol.
També tenim amb nosaltres Joan Pallarès, historiador, col·laborador de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Bona tarda i felicitats pel seu sant.
Hola, bona tarda i moltes gràcies.
Ja avancem gràcies. La nostra felicitació a tots els Joans que celebrin la festa de Sant Joan Baptista.
I Joanes.
Joans i Joanes, efectivament, gràcies. Sí, sí. I alguns Joans celebren també Sant Joan Evangelista, però la majoria celebren
sí, la majoria,
Sant Joan Baptista.
Sí, la majoria és estrany. Jo coneixo molt pocs Joans que el celebrin amb una altra diada.
Vostè celebra amb nosaltres els sants cada dia amb el santoral, per tant...
Naturalment, naturalment. Jo, els sants, cada sant, és dir, cada dia és un sant, segur.
També saludem Lluís Serra, que és el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Germà Lluís Serra, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I bon Sant Joan també a tots. Bé,
Hi ha que felicitar-lo també per Sant Lluís.
Efectivament, és veritat, sí. A tots els Lluïsos. Ahir teníem dos Lluïsos a la tertúlia sense anar més lluny, avui en tenim un altre, per
que
tant.
Aquí també l'acostum, doncs, el costum és que si més Lluís Gonzaga, que no és Lluís rei de França.
Sí, Sant Lluís rei de França.
Jo, la majoria, no immensa majoria, si no tots.
Que era descendència francesa, i sempre cada any posava la pota, no? I fins que al final, al cap de 10 o 15 anys, m'ho vaig aprendre, i llavors ja no el felicitava pel dia Sant Lluís de juny, no? Sinó que el felicitava per l'agost.
Que és Sant Lluís rei de França, és a l'agost, sí. Exacte. Doncs perfecte. Doncs felicitats per Sant Lluís Gonzaga, que els lluïsos, els de Catalunya almenys, celebren aquest dia majoritàriament la seva festa, la seva onomàstica. Bé, entrem en temes polítics perquè el debat està molt intens i potser m'ha semblat que aterrem per començar la conversa en la imatge que hi ha hagut aquesta tarda al Senat, si no han tingut ocasió de sentir-la o veure-la, Rajoy i Cleries s'han dedicat uns intercanvis de comentaris que revelen una mica aquesta situació de tensió que hi ha dintre del procés, mentre Artur Mas intenta articular una cosa semblant al que podria ser una llista única, finalment, encara que no és el que està pactat. No sé, com ho veuen tot plegat, si és que volen començar a obrir foc.
Home, jo hi veig autènticament uns nervis molt, molt grans, no? És a dir, mai s'ha arribat fins aquí. I, a més, bé, jo recordo que, esclar, durant tants anys deien, és que la violència, és que, però ara recordo que hi ha uns senyors que agafen, volen agafar la porta i la volen agafar pel sistema més democràtic i més normal del món. Aleshores, és a dir, esclar, ells s'estiren dels cabells perquè no és el que volen. És a dir, ells el que volen és realment el foc i la sang i fetge i la mate porque era mía i coses d'aquestes, no? I autènticament aquest folletí, doncs, resulta que no és un folletí, que és una obra de teatre ben estructurada i que realment s'han posat les bases per, bé, doncs, per acabar amb una obra divertida, amb una obra que acaba bé tot i pot tenir un final feliç, no? Mentre que realment a ells els agrada més l'Espanya del folletí.
Bé, doncs, he fet
tot
aquest...
Això del final feliç i de l'obra divertida, no ho sé, ho veurem, no? Perquè
ja ho veurem.
Està resultant massa divertit, no?, en aquests moments. I realment són uns moments més aviat complicats, moments en els quals vivim divisions no només dins de l'Estat, amb determinats enfrontaments, sinó divisions a casa, no? Llavors, tot això complica, no?, les coses d'una manera que veurem llavors cap on ens porta, no? De vegades el català tenia aquest tarannà pactista que sembla que ara ha tocat fons, no? Sembla que ara estem en un moment en què aquest pactisme i aquest voler consensuar ha arribat en una situació que dona la sensació que és unilateral, que no té una resposta. I, esclar, el consens i la negociació, si una banda està anquilosada, es fa molt difícil o esdevé impossible. I potser ara som aquí, però després no sé on llavors pot arribar aquesta situació, no?
Germà Lluís Serra.
Bé, el tema aquest és un tema de molta actualitat. Jo he sentit per ràdio el, diguéssim, aquest debat que hi ha hagut entre Mariano Rajoy i Josep Lluís Cleries. Està fort, consistent, violent de...
Verbalment, efectivament.
Sí, vull dir, està fort, no és una cosa suau. I evidencia que realment no hi ha capacitat d'escolta als problemes perquè és que no s'admet cap altra situació des del punt de vista, per exemple, de què Catalunya pot pretendre. És a dir, aquí hi ha tota una història que no neix d'ara, sinó que és de molts anys, però que efectivament els últims anys, amb el tema de l'Estatut, el pacte fiscal, s'han anat tancant tantes portes que realment la qüestió és d'haver difícil. Per altra banda, possiblement jo diria que potser el major enemic de Catalunya, el més fort sí, però potser no el major, el més fort és Espanya. Espanya no com a país i com a gent, perquè la gent és fantàstica, hi ha molta gent de tot, no?, sinó políticament, com a opció política, no? Però si això seria una qüestió important, jo penso que el principal problema que es pot tenir és entre els independentistes, és a dir, la incapacitat de generar doncs, una unitat claríssima respecte al moment de presentar-se per a independència. No?
Però no li sembla que potser alimenta les tensions parlar d'enemics de Catalunya, igual que en altres sentits es pot parlar d'enemics d'Espanya, perquè clar, els catalans són molt plurals, ahir ho dèiem també a la tertúlia i ho sabem.
El gran problema s'ha produït ja en diverses batalles, no? En el sentit que uneix més aviat allò contra el que es va. O sigui que estem units per anar contra alguna cosa, però a l'hora d'haver-nos de posar d'acord a favor d'allò que volem és on hi ha la dificultat. I, esclar, si en una situació d'aquestes duals, no, de doble bando, en un s'enroca i l'altre s'esmicola, va quedant més dividit, més fragmentat, es fa molt difícil després de que això pugui arribar a bon port.
Sí, comentava en Lluís Serra el tema de la unitat de l'independentisme, que si des d'aquesta opció es vol aconseguir un èxit en la proposta de decidir el futur de Catalunya, cal aquesta unitat, no? I vostè creu que no s'està assolint aquesta unitat?
És evident que no. Vull dir, és evident que no, perquè des del punt de vista majoritari, si, per exemple, després del 9N hagués constituït una autèntica unitat i bé, anem per aquí, jo ho vaig dir, crec, l'altre dia, si hagués de fer un símil esportiu, diria Espanya 1, Catalunya 0. En quin sentit? Espanya ho té clar, això. Si més no, els dos grans partits, i els nous també, perquè els nous no són tan nous com semblen, sinó que són formes noves amb esquemes vells.
Els partits d'àmbit estatal, en general, tenen clar que...
Tenen clar que el PP i el PSOE, quan és Espanya, de seguida arriben a acords. Tant sigui per donar el nou rei Felip VI a la monarquia, com pel concert Bas, per tot el que sigui, això. I a partir d'aquí es barallaran tot el que sigui. En canvi, aquí, com estem sempre barrejant, que la vida estan barrejats, però si no hi ha una base de l'eix nacional, aleshores es barreja tot i esdevé molt difícil. Per això no és estrany, diguéssim, que encara que l'entrevista que ahir va tenir la Mònica Terribas Mas digués, doncs, que ho havia dit ja, no? El tema, ho ahir va explicar, el tema de l'Assemblea Nacional de Catalunya, Òmnium Cultural, l'Associació Municipis, doncs, em brindo aquí fins i tot ni per encapçalar la llista. Sinó que podia anar.
És això, va ser, recordem-ho, el dissabte
passat. Ha de morir alguna cosa de la pròpia realitat per fer néixer una nova. Si vull mantenir les dues coses, no va. I aleshores, aquí s'ha volgut per la societat civil. Quan hi va haver les tres grans manifestacions de l'11 de setembre, la gent, quan anava a la manifestació, només portava banderes catalanes, o estelades, si es vol, no de partits, i ningú preguntava tu de quin partit ets. Hi havia un objectiu comú. I, en canvi, quan això de la societat ha arribat a l'àmbit polític, aleshores aquí s'ha vist la divisió perquè el món polític, el que viu del poder també, que d'alguna manera vol conquerir. En canvi, la societat viu de les decisions que es pren socialment i que gestionen els polítics. Aquí és un tema força complicat.
Sí, Joan Pallarès, sí,
ja, fa 5 cicles, quan la caiguda de Constantinople, és dir, allò hi ha la frase aquella de coses bizantines o el sexe dels àngels, no? És dir, que quan la caiguda de Constantinople, fa 500 anys, mentre estaven ja els turcs a les portes de les muralles, els bisbes estaven dintre la catedral discutint si els àngels tenien o no tenien sexe. Llavors, si la gent, en vez d'escoltar, d'anar a escoltar aquells ineptes de bisbes, s'hagués anat a defensar les muralles, els turcs no haguessin entrat mai a Constantinople. Però, esclar, a la gent li agrada més ja, potser, la polèmica, i això ens recorda molt a l'any 36, és a dir, només fa 77 o 80 anys, vaja, anem a posar un rodó, que la gent, és a dir, es va passar el juliol, l'agost i el setembre i l'octubre del 36, si s'havia de fer la guerra, primer guanyar la guerra i després fer la revolució, o s'havia de fer la revolució i després guanyar la guerra. I amb això, doncs, bueno, resulta que Franco es va presentar a les portes de Madrid, es va menjar pràcticament tota la part, diguéssim, forta d'economia, cereal, prohibiments, etc etc. Va engegar la campanya del nord i resulta que la guerra, evidentment, ja no va faltar discutir si era millor fer la revolució o guanyar la guerra, perquè realment la guerra ja es va perdre sola. I punto. Llavors, aquest és el mateix problema. Ara, mentre estem discutint que si llista única o si no llista única, arribarà un moment que perdem la independència. I, evidentment, mentre estem fent cas de senyors que s'autoproclamen, és a dir, el primer, fugiu dels falsos profetes. És a dir, el que s'autoproclama profeta, de per se ja queda exclòs.
La sensació
i és aquí on s'ha d'anar.
Sí, sí, entenc el seu punt de vista com a independentista. Vostè deia separatista, no? Li agrada dir-se com...
No soc independentista ni ho seré mai. Jo soc separatista com era en Macià.
Bé, doncs, dit això, dic que el seu punt de vista molt respectable tampoc coincideix amb el de molts catalans que potser no creuen ni en el mateix procés. És a dir, potser falta que aquesta, com ho diríem, unitat en el joc democràtic. És a dir, que els del no juguin també, que de moment no hi juguen.
I tant que juguen.
Bueno, i juguen sí, a la seva manera, però no en sí, un debat clar.
Però és que no els hi cal jugar tan fort perquè tenen tot el suport dels mitjans estatals, la justícia, tot
clar.
El seu servei.
El que no volen és el referèndum, també, diguéssim, no?
El que passa
clar,
que...
O, sigui, tu... o almenys sí. Proposen un canvi constitucional per fer el referèndum.
Si vols clarificar això, deixa votar, i veuràs que hi ha.
No, sí, deixa votar. Sí, però esclar, al final passa, es torna a posar de manifest el problema de que estem units contra allò que no volem i ens costa molt posar-nos d'acord sobre allò que volem. I, per tant, és clar, a l'unir-nos contra, això sí que ens porta. I, per tant, una manifestació contra, això sí. Però després dic, molt bé, doncs ara asseiem-nos i posem-nos d'acord sobre aquell model que volem, sobre el que realment qui ha de liderar. Ja no hi ha manera, no? I llavors, és clar, això fa molt difícil de...
No, però les manifestacions no van ser contra ningú, eh?
Home, sí, contra
l'unitat. Si anava era pel dret a decidir. La gent volia decidir, i no veia agressivitat, insults...
No, certament que no.
Això és ben cert, i no era contra ningú.
És a dir, contra no vol dir que fos pacífica.
No. He vist cremar containers pel tema, per exemple, Can Vies i tot això. Cremar containers en persecució. Amb el tema de les tres grans manifestacions, doncs, res de res.
Hasta quan ha guanyat el Barça han vist cremar contenidors? I, en canvi, per aquestes coses, no hi ha hagut mai
un incident.
Això és molt lloable, això penso que és un exemple. Però, esclar, després el problema és veure com ha d'avançar perquè ens trobem amb dificultats amb el lideratge, amb el model, hi ha tot un seguit de qüestions que fan molt difícil que això avanci. Llavors vol dir que va dividint i llavors la unitat on està per poder fer front a una situació tan complexa?
Sí, el que senten molts catalans és que com a poble hem estat maltractats i aquí més enllà del sentiment nacional de cadascú
esclar.
Hi ha la sensació de maltractament en el tema fiscal.
Esclar.
No,
jo
àmbits,
per exemple, jo sempre començo, si estem amb maltractament, començo amb el tema de la llengua.
O de la llengua,
perquè no, quan ja no respectes una persona la seva llengua, realment un país, ja, perquè jo entenc que el tema fiscal vulguin tenir més diners. Bueno, però la llengua què vol dir? És que ja no respectes ni l'altra persona, eh? Mm. Això és un tema greu. I el que hem fet, si algú diu el trencament d'Espanya, què hem fet amb la llengua catalana? El trencament de la llengua catalana és el que volen. És a dir, que hi hagi el valencià que sigui diferent del català, diferent del mallorquí, diferent de la Pau, etc. És a dir, crear una fragmentació de llengua. Això jo ho trobo que ja no hi ha cap respecte. I, a més, és totalment en contra de la Constitució, que tant s'adora, aquesta Constitució espanyola, que l'article 3.3 es diu que s'ha de respectar, promoure, etc., les llengües. I això no es fa. O sigui, tot el tema, per exemple, immersió lingüística, va a la concòrdia de la gent, perquè es puguin expressar els alumnes que surten de les classes en català i en castellà. Doncs no, és a dir, a veure si es pot destruir la immersió lingüística. Per exemple, el tema verd, que vol dir Rajoy i tot el partit, darrere, perquè són els que ho fan. Doncs aquests temes, per mi, jo això ho considero tan simptomàtic, molt més que fins i tot el tema fiscal, perquè entenc que vulguin tenir més diners a costa dels altres, això ja ho entenc, però que tu no deixis ser l'altre com és l'altre, això és la impossibilitat de la convivència. Per això no és estrany que la gent arribi un moment que diu, escolta, doncs ens anem.
Sí, el que passa que tot això que poses de manifest era més contra aquella pretesa idea de països catalans, que anava més enllà de Catalunya.
Sí, aquí hi ha dues qüestions diferents. Esclar, no? Una cosa és la unitat de la llengua.
O sigui, la unitat de la llengua la van voler esmicolar i atacar perquè semblava que llavors portava implícit un model de països catalans i per tant, que anava molt més enllà de Catalunya.
Home, clar, certament.
Però llavors era un territori molt més gran, una població molt més gran.
No, és que no té res de dolent.
Hi ha un problema molt més gros,
Que és que a València parlen alguna cosa diferent del que parlo jo.
No, això no hi entro.
No, però escolta,
jo de la que posa de manifest...
que és molt diferent.
Sí. El que està posant de manifest el senyor Nogué és que una cosa és la unitat de la llengua catalana, que podem estar d'acord des de Catalunya i estem d'acord.
Diu un cunyat valencià.
I a tot arreu.
El cunyat valencià i és blanc com jo, eh?
Està demostrat, està demostrat, certament.
No, els sentits de València, en el seu diccionari que han tardat 15 anys a fer-ho, la segona excepció de valencià és el valencià és la llengua que es parla a València, que quan es parla a Catalunya i tal, es diu català.
Que sí,
per tant, això ja és la unitat. I aquí en diccionari els polítics l'han prohibit a dir...
Això no, esclar, no m'has de convèncer, això ho tinc claríssim.
Però potser el que diu que són dues coses diferents. Esclar, una cosa és les agressions a la llengua catalana.
Exactament. Quan van voler atacar això, era per trencar el possible model de països catalans, perquè llavors encara això semblava que tenia una dimensió molt més gran que el fet de reconèixer Catalunya. Per tant, aquesta era una primera qüestió. Ara, quan s'està parlant del problema de Catalunya, ja no s'està en aquesta pretesa unitat de països catalans. S'estava defensant Catalunya. Però i Catalunya sí que hi ha hagut uns greuges molt importants en aquestes qüestions d'infraestructures, en aquestes qüestions fiscals, en aquestes qüestions de diferència de tracte, i llavors de voler evitar aquest reforçament de Catalunya a partir de desacreditar els catalans i doncs generant una mena de tensió amb l'Estat, que amb l'Estat com a ens polític potser sí podia haver una tensió, però amb les persones, com deies tu, Lluís, no hi era. O sigui, no hi havia un enfrontament d'un català amb un andalús, d'un català... No era això, perquè les persones no tenien... En canvi, ara sí que hem arribat a un moment que el fet de dir català vas a Andalusia i dius que ets català, ja sembla que hi ha una mena de... doncs de ser mal vist, no? Perquè s'ha generat ara una cosa que no existia, que és aquesta animadversió personal.
Sí, però aquí el tema és molt interessant perquè no és només lingüístic, ni els països catalans. Davant de Madrid, que té un tractament totalment diferent, i del País Basc i Navarra, quines són les autonomies que només donen? És a dir, que donen i no són receptores.
Sí, Catalunya, País Valencià i Balears, no? Pràcticament.
Exacte,
són les tres que més... Alguna altra hi ha també, la Rioja, potser.
No.
Comunitat Autònoma de Madrid, que això és amb el que es valen.
Sí. Pràcticament totes les altres són receptores.
Sí, sí.
Aquestes tres. Aleshores, es van adonar, ja fa dècades, no ara, que és que això, els anomenats, que jo no dic ara Països Catalans, sinó dic València, Catalunya i Balears, que parlen català, València, com vulgui, però unitat lingüística, podia ser un contrapoder a l'Estat. I aleshores què fan? Dividim la llengua i dividim els països. Divideix i venceràs. Aleshores divideixen la llengua. Però no només això, perquè si només fos lingüístic no seria un problema. Però què ha passat? Fixem-nos que ara està canviant tot això, eh? Ja no està en mans del PP cap de les tres autonomies, em sembla.
Però igualment l'escenari és molt diferent. L'escenari polític a València i a les Balears.
No, però massa temps, com perquè allò que diuen el mal del mansa tot ho alcança.
Bueno, però ja veurem. No, espereu una cosa.
Massa temps, i amb 300 anys també de la batalla del mansa que ja ha fet, doncs ja tots ens esquitxat, ja estem prou esquitxats, i ja diguéssim, és com aquell que dius, noi, dius, ara està guanyant tu, ara guanya ja per punts i acabarà fent el cau ja, és a dir, l'acabarà rematant, tant, sí. Però dius, noi, haurà acabat completament zumbat, eh?
Però fixa't una cosa, no només la llengua, sinó perquè, per exemple, els partits espanyolistes volen que hi hagi l'AVE, no hi hagi el corredor mediterrani, pràcticament. Van posar totes les traves.
Sí, és una altra.
Per què? Perquè si uneixes València...
Que no estiguin massa a prop.
Exacte. Per què no es pot escoltar? Jo, quants trasllars de Catalunya poden sentir Al Jazeera, la televisió àrab, i no poden sentir, per exemple, el Canal 9, perquè ara l'han tancat, però per què València no poden sentir TV3? Perquè s'han de separar. Sí, perquè sí. Si s'ajunten, pot ser una força que diu, bueno, què està passant aquí?
Senyors.
Perquè s'han maltratat.
I el bonic era l'Alqueria Blanca. Uh-huh. Això sí que era un serial, home.
Evidentment, la qüestió cultural-lingüística no la discutim.
No, però és política, també.
I la qüestió política i d'infraestructures, tampoc. Però també, segurament, si ens poséssim a parlar de tot aquest equilibri, Catalunya, País Valencià, Balears, entraríem en una dinàmica de molts temes complexos que ens donaríem per hores, perquè també és veritat que a les Balears i a la Comunitat Valenciana, doncs com dèiem, hi ha escenaris polítics diferents. Encara que el PP hagi perdut poder en les dues comunitats, hi ha escenaris polítics diferents. Segurament, si preguntéssim a molts valencians i molts balears, doncs bé, potser aquesta unitat amb Catalunya no la veuen tan clara.
No, però jo no dic unitat amb Catalunya, perquè no és Catalunya, sinó és que
els vincles, els vincles
arribin
històrics
a una concòrdia entre tots aquells que tenen interessos comuns, perquè justament el que han volgut és enfrontar-los.
Sí, no, si l'entenem perfectament.
El que ha estat enfrontar.
A nivell de poble, ni amb el poble andalús, ni amb el poble gallec, ni amb Extremadura, hi ha cap problema. A nivell de gent normal no hi ha cap problema. Ara, evidentment, nosaltres també tenim els nostres, diguéssim, deixem que els digui carinyosament imbècils, i ells també els tenen. Vull dir, clar, neurastenis hi ha a tot arreu. I, evidentment, també en tenim aquí i també en tenim allà. Però, evidentment, normalment, això que diem viatjant pel món, o viatjant per les Espanyes, no en tens cap de problema, però ni un.
Tant de bo el que ha dit abans el senyor Noguer, que la cosa s'ha deteriorat una mica, no vagi a més, no? I es tornin a serenar els ànims en la línia del que dèiem al principi. Bé, avui compartim la tertúlia amb el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, amb l'historiador Joan Pallarès i amb l'economista Josep Maria Noguer. Hem parlat de molts temes de fons importants, interessants, però els demano que comentin, ni que siguin breument, aquesta notícia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat el procés d'adjudicació de l'empresa pública Aigües Ter Llobregat i el govern català, amb la nova imatge de la roda de premsa, amb Neus Munté com a portaveu, ha dit que no descarta recórrer aquesta sentència davant del Suprem.
Això és un problema greu. És un problema greu perquè, esclar, vol dir que en el moment que es va adjudicar per part de la Generalitat Acciona en lloc d'Agbar, va començar a funcionar, diguem-ne, aquesta adjudicació. I, per tant, les prestacions que suposaven, com un cànon molt quantiós a favor de la Generalitat, en el moment que això s'ha d'anul·lar, s'ha de retrocedir. I llavors, per tant, s'ha de tornar aquest cànon.
Els efectes són retroactius,
esclar,
totalment.
I llavors tot això és una situació complicada i greu, no? La raó que hi pugui haver, home, cal pensar que si el tribunal ha anul·lat el procés és que, estudiant les característiques d'aquest procés, hi ha trobat causes. És una qüestió complexa, no? Perquè alhora que es dissenya un concurs d'aquests públics, hi ha uns requeriments que són ineludibles. Vol dir que per presentar l'oferta hi ha d'haver aquests requeriments concrets i han de ser dins de l'oferta. I llavors hi ha uns altres que són les possibles millores, que les empreses que oferten poden incloure o no incloure. I sembla ser que per la manera com estava dissenyat això, sembla ser, perquè no conec a fons aquesta qüestió, però sembla ser que el problema és que hi havia uns aspectes que estaven entesos per alguns com a millores i, en canvi, la Generalitat va defensar que aquells eren requeriments que es havien de fer no com a possibilitat, sinó com a obligació. I llavors aquí és on hi ha hagut aquesta estèria ronça que ja es va posar de manifest en l'òrgan que té la pròpia Generalitat per dirimir els conflictes en aquests concursos públics. I en allà ja es va posar de manifest tot això. Però tot i així va anar seguint l'estèria ronça fins que ha arribat a la via judicial. No?
Sí, tot això ens pot perjudicar als ciutadans que consumim aigua.
Home,
i que...
esclar, ens pot perjudicar. Des del punt, si a la Generalitat això li suposa un cost important, als ciutadans, que som els qui anem portant els nostres dinerons per finançar la Generalitat, esclar, sí, que ens repercuteix, perquè vol dir que llavors d'un lloc a l'altre hauran de sortir tots aquests diners, aquest sobrecost milionari. No?
Uh-huh. Home, a mi m'agrada molt aquests programes electorals que hi han per alguns llocs i que, a més, sortosament han sigut les opcions que han guanyat de tornar a municipalitzar els serveis d'aigua. És a dir, bé, em sembla una mica tot això de donar-ho a empreses, i hi ha coses que jo crec que tenen d'estar per damunt de les empreses i de la cobdícia comercial.
Vostè es refereix a aquestes forces que governen algunes ciutats, com Barcelona, aquestes coalicions en comú i així.
Han parlat ja a Sabadell, a Terrassa, han parlat ja de tornar altre cop al rebut de l'aigua a com era abans, és a dir, a tornar altre cop a un servei controlat pel municipi.
Municipalitzat, vaja, ja ho ha dit bé.
Ara vam veure dues coses. Una són quines conseqüències té tot això, pot tenir, aquest és un punt greu, i després també què significaria si s'impugnés, quant temps podia després donar-se la sentència definitiva del tema.
Potser si recorre a la Generalitat...
Dependrà si la Generalitat segueix recorrent cap al Suprem o no. Esclar, jo no sé si ara ja consideraran que ja val més tancar la qüestió i mirar de resoldre la qüestió econòmica que això comporta...
Amb una altra, una nova adjudicació, no? Un nou concurs.
En lloc d'anar allargant, no? En fi, això ho veurem, no? Ara veurem quina és la decisió.
Per cert, què pensen del nou govern? Pregunta molt directa. Trobarem a faltar Francesc Homs a les rodes de premsa dels dimarts. Neus Montec, no sé si l'han pogut veure avui, i amb els altres nous consellers, tot i que duraran poc temps, en principi.
Bé, en un principi és un govern provisional. Bé, de totes maneres, bé, jo no crec que notem gaire diferència amb el que teníem fins ara i el que tenim. Ja tothom està pensant en el dia 27... de setembre, em refereixo,
sí.
I per tant... No.
Ah, potser és un regal enverinat, això, no? Per la persona que anomenen conseller, perquè que es pugui notar la seva empremta en una conselleria en un període tan curt i tan convuls...
Sí, que no té temps de fer res.
O sigui, que realment no sé si serà per poder-se lluir, no?, les persones aquí...
Home, depèn, i si són d'aquells que quan arriben diuen què hi ha de les vacances, llavors ja l'han fet molt bé.
Sobretot en el cas dels nous, perquè Neus Monté ja ocupava una conselleria. Sí.
Jo penso que aquesta remodelació sobretot obeeix una necessitat, però també té una característica que ja han dit molts, no?, que és el primer govern... Totalment, el 100%
monocolor, sí.
Independentista.
Ah, això també, exacte.
Aquest aspecte. Aleshores, clar, això què pot provocar? Que no hi hagi tensions internes per temes d'aquests, perquè aleshores hi ha la baralla entre Convergència i Unió, doncs això ja no es pot produir en aquest sentit, no? En aquest aspecte pot ser més còmode. Efectivament, pel temps que queda, no es poden fer grans coses, i penso que, més que tot, és que les coses segueixin a les programacions que estaven previstes.
I una última qüestió, perquè avui no tenim temps de parlar de Grècia. Grècia és un tema important, ens preocupa molt, certament, perquè les tensions també a nivell europeu s'estan donant, però una altra tensió, no hem de negar-ho, és entre Convergència i Unió i entre Unió mateix, especialment tot el que és la gestió de la ruptura entre Convergència i Unió, com creuen que anirà. Ara s'està parlant de mantenir el grup parlamentari al Congrés dels Diputats i al Senat, amb un nom diferent i dos portaveus. Serà fàcil,
que,
això?
Esclar, és veritat que aquesta qüestió d'independentisme sí, independentisme no, és una qüestió important, però, esclar, segurament que no era l'única qüestió que mantenia units en coalició aquestes dues formacions polítiques, no? Hi devia haver tota una colla d'elements que devien ser coincidents, i devia haver una colla d'afinitats que aquestes deuen seguiria sent. I, per tant,
però hi ha altres discrepàncies, també, esclar, potser, no?
Llavors, en aquestes coincidències potser es pot seguir treballant junt en un grup parlamentari, eh? I, en canvi, amb d'altres, potser era més clar que estiguin separats, per tant...
O en un grup municipal, perquè ara...
El problema, per mi, més gros pot tenir Unió, perquè Unió... Convergència, en aquest moment, està cohesionada entorn del president. En canvi, Unió no, Unió està dividida. Per exemple, és bastant complexa que els demani a tots els càrrecs superiors que hi ha d'Unió a la Generalitat que dimiteixin o que surtin, perquè això que està generant, només han sortit dos dels menors, no? Bueno, els menors, no dic dels tres consellers. Aleshores, què significa? Que estàs demanant una sèrie de sacrificis als del propi partit que potser no estan d'acord.